Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. La Fiscalia ha demanat l'ingrés a presó de l'exdiputat de Convergència i Unió, Oriol Pujol Ferrusola, en considerar que així es complirà la funció reeducadora de la pena. El Ministeri Públic ho sol·licita tenint en compte la naturalesa i la gravetat dels fets pels quals se'l va condemnar a 2 anys i mig de presó pel cas de les ITVs. La Fiscalia s'oposa a la petició d'Oriol Pujol que se suspengués la seva entrada a la presó per complir la pena imposada per haver utilitzat la seva influència política per afavorir empresaris afins i cobrar comissions il·legals, en aquest cas el de les inspeccions tècniques de vehicles. Canviem de qüestió. El Partit Popular i Podem han demanat la dimissió de Josep Borrell després que la Comissió Nacional del Mercat de Valors hagi multat el ministre d'Exteriors amb 30.000 euros per ús d'informació privilegiada en el cas d'Abengoa, quan era conseller de la companyia. En canvi, el govern de Pedro Sánchez li dona suport absolut, segons fonts de la presidència, que argumenten que Borrell ja va donar en el seu moment les explicacions oportunes. Seguim repassant l'actualitat. Avui, segon dia de vaga de metges, amb un seguiment molt similar al d'ahir, en la primera de les 5 jornades previstes d'aturades. Després de concentrar-se davant de la Conselleria de Salut a Barcelona, els metges han fet una manifestació per la travessera de les Corts i després han tallat l'avinguda Diagonal, també a la capital catalana. I macrooperació avui a la Jonquera contra el tràfic de dones i l'explotació sexual. La Guàrdia Civil ja ha alliberat almenys 4 dones i ha fet més de 10 detencions. Avui es fa una nova jornada de la Setmana de la Bíblia amb un acte important, la meditació bíblica que dirigirà Armand Puig a partir de les 8 del vespre a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona.
Ràdio Estel.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana, un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients, laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. Viatges que marquen un abans i un després. Vivències que sempre recordaràs. El Club Més Amics t'hi porta. Vine amb nosaltres del 12 al 24 de gener a les festes del Timkat d'Etiòpia. Viu amb nosaltres la celebració de l'Epifania a la Jerusalem africana, la Libela. Del 12 al 24 de gener, Etiòpia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Casa meva és plena de records, de quan explorava cada racó i estudiava nits senceres, quan cada benvinguda era una festa, records de Nadal en família, records d'anar sumant records. Tothom mereix una llar. Aquest Nadal col·labora amb Càritas. Entra a festadecàritas.cat. Sigues part de la solució contra la pobresa.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. Són les 5 de la tarda, és dimarts. Estan escoltant Ràdio Estel i això és gran ser gran. Com sempre, a l'estudi de Ràdio Estel tenim un equip per parlar sobre les persones grans. Una taula rodona dedicada exclusivament a la tercera edat. Un programa fet amb la intenció d'aportar les novetats mèdiques. tècniques específiques, nous tractaments i, sobretot, buscar la manera de que les persones que estan com a residents en un geriàtric es sentin com a casa. Els nostres professionals d'avui es esbrinaran les diferents modalitats dels nostres geriàtrics. A Es Gran Ser Gran hi trobaran novetats mèdiques de geriatria, noves idees, la consulta del treballador social, borsa de treball, diferents aspectes i opinions de la residència i el seu personal. En resum, tot el que ens pot interessar conèixer a l'hora de buscar una residència. Salutacions, com sempre, que ara mateix amb l'equip del programa els presento. A les vies de so, José Matoses. A la direcció, Josep de Martí. A la consulta del treballador social, Carles Reixac. I a la conducció, Carles Reixac i qui us parla, Marc Rius. Amb l'edat, la gent gran tendeix a dormir menys a la nit. Generalment, pateixen insomni. Per aquest motiu, volem donar unes pautes bàsiques i senzilles per prevenir problemes de son en les persones grans. Primer, seguir una rutina. És recomanable aixecar-se i ficar-se al llit a la mateixa hora cada dia. Segon, realitzar activitats durant el dia. Tercer, mitjada de 20 a 30 minuts, no més. Quart, relaxar-se abans de ficar-se al llit. Cinquè, cuidar l'alimentació unes hores abans d'anar a dormir. S'ha d'evitar l'excés de menjar i begudes a la nit. I sisè, crear l'ambient adequat a l'habitació. Avui en Josep, per motius d'agenda, no podrà estar amb nosaltres. El proper dimarts segurament ja podem estar tot l'equip. Com veuen, amb el programa d'avui coneixerem diferents aspectes sobre les persones grans. Avui continuarem el programa amb Carles Reixac i qui us parla, Marc Rius. Bona tarda, Carles. Benvingut.
Bona tarda, Marc. Doncs bé, avui porto un tema per començar que considero que és bastant interessant.
Molt bé.
Però et vull començar fent a tu una pregunta.
Ah, gràcies. Mentre no sigui l'edat que tinc...
No. Aquestes preguntes íntimes ens les guardem.
Digues.
Doncs la pregunta és, tu creus que les persones que tenen Alzheimer poden anar a activitats culturals?
Home, m'imagino, no sóc, depèn del grau, no? Potser depèn de quin grau tinguin d'Alzheimer.
Creus que potser quan estan, quan l'Alzheimer comença, potser sí, però que després ja no.
Segurament, clar. Uh-huh. I tant, no poden perquè es perdran i ni gaudiran tampoc, en fi, no.
Doncs existeix un tipus d'activitat que es poden fer amb diferents tipus, amb persones que tinguin diferents tipus d'Alzheimer. Uh-huh. Aquest és un tema que avui tractarem ara una miqueta al començar, però que volem tractar més profundament d'aquí dues setmanes, que portarem a la Teresa López, que és una persona que treballa al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, i allà és on des de fa uns anys adapten les exposicions per a persones amb demència. El seu projecte s'ha extès per altres museus de Catalunya, i saps com es diu?
No, com es diu?
El Fame Art.
Molt maco, molt ben buscat. Igual que nosaltres, és gran, ser gran.
És gran, ser gran.
El Fame Art.
Han combinat art i Alzheimer. Exacte. Doncs és un programa molt interessant, que es passa sobretot amb la part cinematogràfica, i és que està dissenyat tant per a persones afectades per malalties neurodegeneratives com pels seus acompanyants. Llavors, el que fan és projecten fragments de documentals, musicals i films d'animació que comenten amb els seus, amb el propi persona que té Alzheimer, amb la finalitat d'abocar la memòria més llunyana i promoure el desenvolupament personal. I establir connexions, a més, entre vivències personals i el món que els envolta. El que sí, l'objectiu principal, però, és estimular la memòria emocional. És interessantíssim i fa molts anys que es fa.
Molt bé.
A més, he buscat informació, tampoc molta, perquè, com dic, d'aquí unes setmanes vindrà la Teresa a explicar-nos més a fons en què consisteix aquest programa, però he vist que ho tenen tot pensat perquè inclús adapten la sala a la persona, és a dir, a les persones amb Alzheimer, és a dir, ho fan amb un horari en el qual ells estan més actius perquè no s'adormin, són normalment gent gran amb patologia, sempre han d'anar acompanyats d'una persona que coneguin molt i en el qual tenen al costat per no sentir-se sols.
Clar.
I a més, el que també fan és la llum, quan aquestes persones estan despertes amb tot fosc, es posen nervioses.
Yeah.
En canvi, el que fan és adaptant la il·luminació de la sala, deixen una llum tènua, per tal de que puguin veure una mica al seu voltant.
Està molt bé.
I, a més a més, fan breus parades d'uns minuts perquè pugui...
Perquè reposi.
I van obrir, i van... Exacte, sí, sí. Molt interessant. Doncs...
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Molt bé, doncs comencem.
Doncs avui tenim els nostres primers convidats. Venen de la residència Amavir Horta. Primer tenim i presentem el senyor Manel Batés. Ho he dit bé?
Així, perfecte. Manel Batés, correcte.
Ell és el director de la residència Amavir Horta i l'acompanya el senyor Álvaro Jiménez, que és un resident que viu en aquesta residència. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Primer de tot, començarem amb tu, Manel. Ens podries una mica explicar què és Amavir, primer?
Bueno, bona tarda i gràcies per convidar-nos amb el senyor Álvaro i a mi. Bueno, Amavir és fruit de la fusió de dos grups residencials, que és el grup Adavir, que amb 13 residències a Madrid, i el grup AMMA, que amb 40, bueno, amb 30 residències a tota Espanya, i aquí a Catalunya amb 5 centres residencials. Ahir fa un parell d'anyets que ja ens vam fusionar i resulta el nom de grup Amavir. Llavors, a dia d'avui, amb 43 centres per tota Espanya, 5 a Catalunya, doncs formem un grup força important dins del sector on ens dediquem a això, a residències per gent gran i a treballar per a ells, no? I buscar que els nostres centres siguin com la seva nova llar.
I quant temps fa que existeix Amavir Horta?
Pues Amavir Horta va fer 11 anys. Ara anem camí de dotzer. I la veritat és que en aquests 11 anys s'ha aconseguit fer una família, tant a nivell de residents com de treballadors, i, bueno, i ens hem guanyat el respecte i el carinyo de tot el barri d'Horta i del voltant.
I com és la residència? Perquè em sembla que té alguna peculiaritat a nivell arquitectònic, estructural, que potser us caracteritza.
Pues sí, el grup Amavir treballem, com t'he comentat, per les persones i al final és un grup molt especialitzat en gent gran. De fet, tots els centres Amavir, almenys aquí a Catalunya, i especialment el d'Horta, per exemple, tenim capacitat per 180 residents, però estem distribuïts en 4 plantes. 4 plantes ben diferenciades per nivell de dependència. I cada planta té el seu menjador, cada planta té la seva sala de televisió i cada planta té les seves habitacions, tant habitació individual com doble. Amb això funcionem com 4 mini-residències, és a dir, perfils com el senyor Álvaro, que és un senyor que està millor que jo, pot estar perfectament en una planta com persones del seu perfil, on per ells, a primera persona, trobar-se amb persones del seu perfil, pues, a nivell anímic ja és força important i al final és com casa seva, en un entorn molt agradable. I després, altres plantes ja amb perfils amb més necessitats funcionals, ja amb més necessitats també a nivell de temes de cognitius. Pues, bueno, també tenim aquest perfil on tenim més professionals per dedicar atenció directa. Al final és trobar unitats de convivència, no?, diferenciades.
Exacte. També, com comentàvem, ens acompanya el senyor Álvaro Jiménez. Ell és un resident que viu en aquesta residència de Amavir Horta. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo quería usted preguntarle, primero de todo, ¿cuánto tiempo lleva viviendo allí?
Pues llevo en la residencia exactamente desde el 19 de febrero del año 2018.
Lleva poquito ahora.
Llevo poquito. El 19 de febrero es significativo porque técnicamente corresponde con mi santo.
Le podemos también preguntar, si no es indiscreción, ¿qué edad tiene usted?
Yo tengo 80 años y meses. Nací el 25 de junio del año 1938.
Estupendísimo.
¿Quina memòria té?
Totalmente, sí, sí. Ben intacta.
¿Qué memòria?
Sí. Son triquiñuelas, bueno, de un anciano, porque yo qué sé, Alzheimer a nuestra edad es frecuentísimo, sí, hombre, sí, y eso. Y utilizamos Quinquiñoras, yo me acuerdo de Alzheimer, a veces la palabra o el concepto no me sale, por arce, arce como animar y arce como árbol. Y la asociación de esos conceptos me lleva al concepto y a la palabra Alzheimer.
Son triquiñuelas lo que usted quiera, pero tiene memoria, se acuerda de las cosas.
Gracias a usted, muy amable.
Y hablando de recordar, ¿recuerda usted cómo fue el momento en el cual entró a vivir en la residencia?
Muy bien, yo le explico que estoy en la residencia, primero por un acuerdo familiar, yo tengo esposa e hijos, por consejo de un sacerdote mercedario. Puntualizo este hecho porque en la iglesia que existe en el centro, el quien oficia habitualmente es un sacerdote mercedario.
¿Y cómo fue, es decir, usted se imaginaba o había visto alguna vez una residencia y se imaginaba cómo sería una residencia por dentro, cómo sería el día a día?
Debo de confesar que no me planteé a lo largo de mi vida la posibilidad de entrar en una residencia, por circunstancias familiares que no vienen al cuento o al caso. Yo vivía en Vilasar, donde tenemos una segunda Vilasar de Mar.
Entonces,
donde tenemos una segunda residencia y he vivido allí hasta mi ingreso en Madrid Horta, pues 9 o 10 años solo.
¿Y cuando decidió ir a Madrid Horta, antes vieron también otras residencias o fue directo a Madrid Horta?
Ya le he puntualizado que fue por consejo de un sacerdote mercedario con el que teníamos una enorme relación, primero de afecto personal y segundo de respeto por nuestra parte a su actuación, y él nos lo aconsejó. Entonces nos desplazamos con mi esposa y tuvimos el placer de conocer a Manel. O don Manel.
O don Manel.
No, por favor, Álvaro.
¿Y cómo es un día a día para usted en la residencia?
¿Cómo es un día a día? En primer lugar, hay que puntualizar que está todo muy organizado. Con lo cual, la actuación, tanto personal como del colectivo, tanto de personal que presta servicio como de residente, es armónico, organizado, estructurado, con secuencia. Están previstas actividades de una duración como máximo de 1 hora en distintas áreas de actividad, desde el gimnasio, pasando por actividades culturales, siguiendo hasta con bingo, jugamos al bingo, y hasta se baila en la residencia. Los que más o menos sabemos bailar o podemos.
Y de todo esto que se hace en un día a día, que ya me ha dicho que son muchas cosas y todas muy organizadas, ¿qué es lo que a usted más le gusta hacer?
Bueno, de hecho, debo de confesar que me he adaptado con una sorprendente, para mí mismo, facilidad al centro. Y entonces cada uno tiene su sentido desde, pues no lo sé, hay un taller ocupacional en el que se colabora con algunas fisioterapeutas y con el personal. Pues yo qué sé, en cortar ahora estamos preparando todo lo relativo al árbol de Navidad, pues con estrellas, con todo eso. Es decir, es una actividad que está absolutamente normalizada, programada y seguida con personal, como el propio director, muy competente. Y además, la actividad de trabajar en una residencia dedicándose a los otros, pues tiene un mérito, hay que tener una vocación. Y entonces es respetable. Y lo que más valoro yo personalmente es al personal de la residencia.
Valora mucho al personal, pero también entiendo que, según me han comentado, también valora el hecho de que la residencia también tenga parking propio, del cual tiene usted también una plaza.
Para sí, yo tengo eso, yo conduzco todavía, yo sí, no tengo ningún problema en ese sentido. Y bueno, pues absolutamente todo cubierto, en donde uno no tiene carencia y cualquier sentimiento de carencia es inmediatamente atendido y resuelto.
Madre mía, Manel, sembla que l'heu agafat expressament, eh?
No, la verdad es que el señor Álvaro, que siempre me dice, yo siempre les hablo de usted, pero el señor Álvaro dice, por favor, tuteame. La verdad es que es un señor que, bueno, ya le escuchan hablar, tiene aparte de... es una persona genial, una cultura que aprendemos cada día y... el equipo está encantadísimo con él porque además es una persona que colabora con residentes que están mes assistits, pues al senyor Álvaro inclús participen a les mobilitzacions, bueno, en estar amb ells també i fa una aportació encara com un professional més.
A mi m'agradaria saber, has parlat de que Manel, la residència té 4 plantes, m'agradaria saber, interactuen els de la primera planta, es troben amb els de la primera, segona i
fan xerrar... No, en principi no, perquè són 4 perfils totalment diferents. Llavors, amb ells sí que coincideixen en actes, en moments extraordinaris, de festes extraordinàries. Després estem ben organitzats en què les activitats i les teràpies van dirigides en funció del perfil.
Cadascú té les seves.
Correcte. Llavors, per aquest motiu, estan cadascun a la seva planta, no es creuen, a menys de que en ocasions sí que fem això, activitats extraordinàries que fomentem aquesta participació, però donem molta importància que perfils com el senyor Álvaro pues, estiguin en perfils com el senyor Álvaro i després el nivell assistencial que poden tenir altres persones més dependents pues, també tinguin la seva activitat i teràpies dirigides, no?
Y la última pregunta que yo quiero hacer al señor Álvaro, le preguntamos siempre a todas las personas que vienen de una residencia que viven ahí, la pregunta es, ¿cómo se come en una residencia?
Pues es un... En primer lugar, existen dos
menús.
Uh-huh. En función un poco de las posibilidades o de la facilidad digestiva de cada persona. En principio, los menús están programados y se programan cada semana para la siguiente o incluso la otra. Y uno puede elegir, por lo menos en la cuarta planta, lo que quiere de las opciones de menú que se presentan, que son dos. En principio, pues todo correcto y todo agradable.
¿Y le gusta la comida como tal?
Sí, sí, sí. No hay problema.
Tornant amb tu, Manel... hi ha un tema que volíem tractar i és que, a part de ser una residència, també teniu centre de dia.
Així és. Tots els centres del grup Amavir, a part de residència, tenim centre de dia.
El centre de dia és, a vegades, un recurs una mica desconegut. Ens pots explicar una mica què és un centre de dia?
Pues sí, Carles. Jo, personalment, bueno, considero que és un recurs que no està gens utilitzat, és un recurs que dona moltes facilitats tant al possible usuari de centre de dia com a les famílies, ja que el concepte és que, bueno, és formar part de venir al centre de dia on s'integren en grups també perfils similars, com pot ser qualsevol usuari de centre de dia, i com nosaltres en un centre residencial també tenim diferents perfils, doncs l'usuari de centre de dia pot ser de diferents perfils, i igual que a residència fem un PAI, que és un pla d'atenció individualitzat, en funció de les necessitats de l'usuari, doncs l'integrem a activitats terapèutiques i control assistencial com si fos un resident. La diferència és que van a dormir a casa, per la qual cosa pues, poden oferir que a nivell econòmic és més assequible que potser persones que no poden aspirar, si no és que és amb ajudes de la llei de dependència, pues, a una plaça residencial, i amb l'avantatge que és com anar a jugar les cartes a un bar amb amics, però a un centre on estaran sales, bueno, teràpies dirigides i també temps per la seva sociabilitat amb residents i usuaris de centre de dia.
Per tant, entenc que és un servei que podríem dir que va dirigit a persones que són autònomes, com també persones que potser no ho són tant ja, però que no volen estar soles, potser per dir-ho així, que volen també fer activitats en un centre en el qual també poden estar atesos i supervisats quan faci falta.
Correcte. Hi ha persones que són perfils autònoms, com pot ser el senyor Álvaro, que van a un centre cívic, per exemple, i, persones totalment autònomes poden venir perfectament al centre de dia i formar part d'activitats, insisteixo, i no estar tot el dia solets i amb el nivell assistencial que davant qualsevol necessitat pues, poden disposar. No?
Perquè si jo et preguntés a tu algun tipus d'activitat que s'hi fa en un centre de dia,
Bueno, pues el centre de dia, com en el nostre cas, com els integrem a la vida dels residents, pues, tenim des de teràpies cognitives, tenim bingo, com deia l'Àlvaro, tenim cine, tenim ball, tenim manualitats, tenim accions de comentem el dia a dia, bueno, les notícies del dia a dia, i fins i tot tenim teràpies assistides amb animals.
Jo no sé per què del tema d'animals sí. Parlem més tard, però estic convençut que una de les activitats que més deu agradar al centre deu ser el bingo.
Pues sí.
Perquè em sembla que és una cosa molt desitjada.
El bingo gimnàs, però el bingo especialment, és un moment màgic, perquè, a més, hi ha regals, òbviament no es juga amb diners, però hi ha regals, o sigui, no juguen amb diners i tenim regals. Oh, o sigui, jo vull participar algun dia, però no em deixen.
No, Mané, moltes gràcies. Si abans d'acabar vols donar el telèfon de la residència, l'adreça o...
Sí, com no. A Mavir Horta estem a l'avinguda Can Marcet número 11, darrere dels Escolapis d'Horta, i el telèfon de contacte és el 93 428 0092. I estarem a la vostra disposició.
Jo abans que se'n vagi en Manel li volia preguntar, les persones del centre de dia, que venen al centre de dia, fan la mateixa fisioteràpia dels residents que estan allà ja sempre, sí. o la mateixa?
No, va, com fem un pla d'atenció individualitzat, i a lo millor hi ha usuaris de centre de dia que participen cada dia amb els nostres fisios, alguns pues, que necessiten 2 o 3 dies, però poden fer exactament el mateix que un resident. Ens adaptem a les seves necessitats.
Molt bé.
Gràcies.
Doncs, Manel Batés, director de la residència Mavir Horta, i el senyor Álvaro Jiménez, resident de la residència. Moltes gràcies.
Gràcies
a vostès.
Molt bé, doncs ara anem a escoltar uns minuts musicals. Quan tornem de la música, obrirem les línies i la primera trucada que tinguem, que entri a fer qualsevol pregunta, li regalarem 2 entrades per la Santa Maria del Pi per un concert que fan el dilluns, dia 3. Ara escoltem una cançó, segurament a la tercera edat, l'estimació és un amor una mica particular. Escoltem T'estimo, interpretada per Lluís Llach.
Com t'ho podria dir perquè em fos senzill i et fos veritat que sovint em sé tan a prop teu si canto que sovint et sé tan a prop meu si escoltes i penso que no he gosat mai ni dir-t'ho que em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo que junts hem caminat en la joia junts, en la pena junts. I has omplert tan sovint la buidor dels meus mots. I en la nostra partida sempre m'has donat un bon joc. Per tot això i coses que t'amago em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo, t'estimo, sí, potser amb timidesa, potser sense saber-ne t'estimo i et sóc gelós i el poc que valc m'ho nego si em negues la tendresa t'estimo i em sé quan veig la teva força que empeny
i que es revolta, que jo passaran els anys i vindrà la Déu com així ha de ser. I em pregunto si trobaré el gest correcte o sabré acostumar-me a la teva absència. Però tot això serà una altra història. Ara vull agrair-te tant temps que fa que t'estimo, t'estimo. Sí, potser amb timidesa, potser sense saber-ne t'estimo. I et sóc gelós i el poc que valc m'ho nego. Si em negues la tendresa t'estimo i em sé feliç quan veig la teva força que empeny i que es revolta, que jo
esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs bé, una setmana més portem moltes ofertes de feina. No hem d'oblidar, com sempre diem, que a inforesidencias.com més de 850 residències i centres de dia publiquen diàriament les seves ofertes de feina. Entre avui les quals destaquen les següents. Trobem que la residència Vitalia Sants, a Barcelona, està buscant un infermer o infermera. La residència Moll de la Fusta, a Barcelona Ciutat, també està buscant un o una fisioterapeuta. La residència Primitiva Barba, a Sant Vicenç dels Horts, està buscant una gerocultora. La residència Centre Geriàtric i Sociosanitari Maria Gai està buscant un infermer, igual també que Joiners a Barcelona. Per altra banda, trobem i acabem que la residència Fundació Benèfica Nostra Senyora de la Fàtima a Barcelona, i també tenim aquí, que li parlarem, Residència del Palau, a Palau de Plegamans, estan buscant un o una gerocultor.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs Marc, avui sembla que la consulta vingui feta quasi a mida del tema que parlàvem abans dels centres de dia.
Molt bé.
Resulta que en Ramon, des de Barcelona, ens pregunta: fa uns mesos que el meu pare ha patit una forta davallada a nivell físic. Del cap està perfectament, però necessita ajuda durant el dia a dia. Jo sóc fill únic, treballo tot el dia i fins a la nit no el puc anar a veure. He pensat en el servei d'ajuda a domicili i que vingui algú a casa unes hores al dia. Què em recomaneu? Doncs sí que és cert que el servei d'ajuda a domicili és una fantàstica solució per oferir un suport al teu pare, Ramon. Però, quan, però perquè no estiguis sol, i si això ho creieu convenient, a més, ho podeu també complementar amb el centre de dia. El centre de dia és un servei en el qual pots triar, com dèiem amb el Manel, i pots anar cada dia, tot el dia, i pots anar alguns dies, unes hores a la setmana, i pots, ho pots compaginar. A part, també pots, si cal, menjar allà, sopar allà. Llavors, és un servei bastant, bastant homogeni i que s'adapta molt a cada persona. Per tant, si és una opció que voleu valorar, jo us aconsellaria anar uns dies a la setmana, unes hores, però que proveu també, si voleu, amb el servei d'ajuda a domicili i que a partir d'aquí aneu veient que us va millor i que s'adapta més al que busqueu.
Molt bé, doncs, abans de que presentis el nou convidat, si et sembla, obrim les línies telefòniques, que són el 93-409-2771 o el 93-409-2772, per si hi ha algun oient que vulgui fer qualsevol pregunta. Doncs avui aquí a la taula rodona de Ràdio Estel, és gran ser gran, hi ha uns professionals que el poden assistir i podran contestar. I recordin que la primera trucada que tinguem...
Les entrades.
Que si no truca ningú, hi anirem tu i jo.
Anirem tu i jo, clar que sí.
Per l'església de Santa Maria del Pi, a les 8 de la nit, un concert que organitza el Palau de la Música amb un so fantàstic, que és Santa Maria del Pi.
Doncs bé, mentre esperem que ens truqui algun oient, o alguns oients, més d'un si no, ja veurem
exacte
com les entrades després. Avui també tenim amb nosaltres a José Luis Montserrat. Ell és director de Palau Residencial, a Palau de Plegamans. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Carles.
Avui volíem parlar amb tu un tema que sempre parlem de robòtica, tecnologia, que també potser en parlem després, però avui podem parlar un tema que diem així com el tema dels islandesos. I és que explica'ns tu el per què ho diem això, és a dir, per què parlem d'islandesos i parlem de Palau Residencial?
Doncs, a veure, suposo que és per la trucada que em vas fer perquè vingués aquí al programa avui. Doncs resulta que fa uns dies, el dia 2 de novembre, van venir un grup d'islandesos a veure el nostre centre, un país estranger, perquè volíem veure la nostra forma de funcionar, la nostra estructura, i volíem conèixer-los personalment com estaven treballant. Aquestes persones ens van posar en contacte amb nosaltres, ja fa mesos, i van fer, doncs, això, doncs, van fer una missió empresarial, diguem-ho així, i van enviar un grup de persones per conèixer-nos personalment al nostre centre.
Llavors, eren gent d'Islàndia que més o menys treballa al sector?
A veure, ells són d'un centre que pertany al centre Landspítali, que pertany a l'Hospital Principal de Reykjavík, i és un edifici en què són principalment, seria com un sociosanitari nostre. Aquestes persones, doncs, tenen diferents plantes, fan principalment temes de recuperació i treballen sobretot amb gent gran. Ells, la planta que va venir, per exemple, ells treballen amb rehabilitació cardíaca i pulmonar, fan estades temporals, màxim uns 6 mesos, abans de portar-los a les residències. I ja es van posar en contacte amb nosaltres perquè volien conèixer com treballar amb nosaltres.
I entenc que van venir només a veure la teva residència o també van veure altres centres del caire vostre?
El motiu de venir al nostre centre és per la prioritat del centre que tenim nosaltres. Nosaltres som un centre, que som una residència, evidentment, però a la part dels baixos tenim un centre mèdic que ens comuniquem internament amb el que podem donar serveis de la residència del centre mèdic cap a la residència. Així, per exemple, si una persona cau, per exemple, podria baixar al centre mèdic, fer-se una radiografia i tornar a la seva habitació. Si hauria d'anar al dentista, podria baixar al centre mèdic i venir. Amb el que les famílies, doncs, tenen un avantatge de que no han d'acompanyar els seus familiars a fora del centre i el que poden fer és venir per la tarda i preguntar què tal la visita. A través d'aquesta peculiaritat, ells ens van demanar és, bueno, hi ha algun altre tipus de centre així semblant aquí a Catalunya perquè venim a fer aquest viatge? I a través d'aquesta idea els vam buscar un parell de centres més, dos sociosanitaris més aquí a Catalunya, perquè fessin un parell de visites més aquí als centres.
El que, tornant al teu centre, a la teva residència, què és a dir, com va ser la visita? Què és el que van fer, què van veure?
Nosaltres, a veure...
Què li vau explicar?
Nosaltres el que hem fet és una visita, una petita explicació del que és el nostre centre, i també els hi vam demanar, a part de que si volien veure centres aquí a Catalunya, si els hi volia que els expliquéssim una miqueta doncs, com funcionem. La normativa d'aquí a Catalunya no té res a veure amb la d'Islàndia. Llavors vam contactar amb el Josep de Martí, justament, el director d'aquest programa, ja que tenia coneixement intern de l'administració i com ha evolucionat el que és la normativa, i va venir al nostre centre també a explicar-los doncs, tota l'evolució de la normativa, des de com va començar a crear-se, quins tipus de centre hi havia, des de centres amb 40 llits en una habitació, a poc com s'ha anat estructurant, les cases de la caritat, a centres cada cop, doncs això, doncs, que hem parlat un momentet d'unes estructures, 180 llits, 4 plantes, classificats per dependències, i no tant tots allà en un mateix lloc només per tenir cura d'aquella persona perquè no tenen un altre recurs.
I després d'aquestes explicacions, tant la teva com del Josep de Martí, que el vau fer, a més també em sembla que vau fer una visita guiada per la residència.
Sí, vam fer petits grups perquè, evidentment, van venir 20 persones de l'hospital, entre elles infermeres, fisios, infermeres, terapeutes ocupacionals. Per tant, cadascun d'ells tenia una sèrie de preguntes que ens volien anar fent. Vam fer petits grups i vam fer visites tant al centre mèdic com per les diferents plantes d'assistència perquè poguessin anar veient la forma de treballar de cada planta.
I què és el que més els va sorprendre de la visita en si i també de l'explicació?
El que més els sorprèn és com som capaços de treballar amb tan pocs recursos. És el motiu principal. Parles amb ells i el primer que et diuen és com podeu treballar? Dius, com treballeu vosaltres allà? Diu, quan guanyeu? Diu, no, un auxiliar allà guanya, el canvi serien uns 3.000 euros. Clar, no té res a veure. Allà estem parlant de que vam fer comparativa de sociosanitari d'aquí amb la seva planta i allà estem parlant de que per una planta de 20 persones són 5 auxiliars. Estem parlant que hi ha un auxiliar per cada 4 usuaris. Aquí és impensable. Els ratis de persones no tenen res a veure. Llavors, evidentment, és poc comparable i és més, a vegades, la filosofia de treball, el que volen aprendre, com estem fent les coses, com nosaltres podem aprendre d'ells, que no pas coses concretes, perquè no és comparable.
Però a més, jo dono fe, perquè el dia que van aquests islandesos a la residència, jo també hi vaig ser, que hi van haver més dues coses que els van sorprendre bastant. Una així de passada, que podríem dir que era les pantalles en les quals les gerocultores i altres professionals fan els registres. Que van estar decidint.
El tema principal és que tenim pocs recursos. Tenim pocs recursos significa que ens hem d'espavilar. Llavors, una de les formes d'espavilar-nos és intentar que el personal estigui al màxim temps possible amb les persones. Com ho aconsegueixes? Eliminem els màxims llocs de treball i col·loquem una espècie de tablets a passadissos, a menjadors, a qualsevol sala, en què, d'una forma molt àgil i ràpida, tothom pugui estar fent registres. D'aquesta forma, el que aconseguim és estem a la sala, estem amb les persones que estem atenent, les estem vigilant, qualsevol cosa podem estar amb elles, però a la vegada podem estar mirant qualsevol cosa a l'ordinador, fent registres, amb el que agilitzem els temps. Utilitzem el temps.
Què passa? Que, clar, les tauletes no poden fer els canvis posturals.
No, encara no.
D'això ara en parlarem, del tema de tecnologia i futur de les residències, ara en parlarem, però abans també, tornant al tema d'estar amb els residents, també l'altra cosa també els va agradar molt a aquests islandesos, va ser també el teu jardí terapèutic. Explica'ns-ho una mica.
Bueno, a través d'Inforesidències he tingut la sort d'acompanyar-vos a moltes d'aquestes visites que hem fet per Europa des de fa molts anys. Ja fa molts anys, crec que l'any 2007 ja vaig començar a fer el primer viatge que vau organitzar, i vam anar a Suècia. I vaig començar a conèixer el sistema de jardins terapèutics, jardins sensorials, per la gent, sobretot en temes de demència. El tema és que, clar, un jardí està molt bé, però, clar, necessites uns espais que a vegades no tens al teu centre, per l'estructura que tens. Després, en un d'aquests viatges, al cap d'uns anys, vaig veure que, havent creat un jardí d'aquest tipus, a una residència a Viena, si no recordo malament, en una terrassa. I llavors aquí vaig agafar la idea. Teníem nosaltres una primera planta, una terrassa de 600 metres quadrats, en què no estava utilitzada. Llavors, agafant aquesta idea del jardí dels sentits, aplicant la idea aquesta d'una terrassa jardinada de Viena, vam convertir tota aquesta terrassa, amb el que vam aconseguir que les persones que estaven a la planta volguessin sortir, que fins ara no sortien, i no només les persones, sinó les famílies volien estar a aquella planta. Inclús famílies que en aquella planta no estaven, baixaven a aquella planta o pujaven a aquella planta perquè volen sortir aquest tipus de jardí.
Estupendo. I seguint amb aquesta línia, tornant al momentet al tema que parlàvem de les pantalles i robòtica i el futur, Marc, com dèiem, justament en el José Luis, com sempre parla a vegades de temes d'aquests de tecnologia i robòtica i futur, crec que li hauríem de fer una pregunta que em sembla que ens podrà contestar o parlar del tema, i és que, com tots sabem, cada cop hi haurà més gent gran, i cada cop la gent gran viurà més. I cada cop ens trobem que, com si hi ha més gent gran, també passarà que caldrà més gent per cuidar la gent gran.
Clar.
I no n'hi ha prou. A dia d'avui no n'hi ha prou...
No tan sols no n'hi ha prou, sinó que es parla d'eliminar llocs de treball.
Exacte. Entre d'altres, aquest és un dels temes, però clar, la cosa està que, per tant, s'està investigant amb que siguin robots qui cuidi la gent gran.
Sí, però clar, són robots com hi ha el Da Vinci, que són robots que operen també, però hi ha un metge darrere.
Clar, en aquest cas hi serien robots cuidadors. De fet, ara ho parlava l'altre dia, que ja fa uns anys veien una mica de forma escèptica la gent gran a tema de les grues. Les grues era com algo, wow, una grua. Jo vull que mobilitzi una persona.
Sí, el que va ser que les grues, els auxiliars, alguns auxiliars d'alguna residència, jo no diré cap de les d'aquí, però alguna, no la fan servir. Sí. I no la fan servir perquè... Si estan a la nit, quan entra el torn del matí, han d'estar els avis, els residents, han d'estar dutxats. I els prefereixen agafar pels braços i dutxar-los perquè la grua s'han de posar maques. És lent. La grua és lent.
Però tornant amb tu, José Luis, com creus tu, ja que el tema el tens bastant per la mà, que serà el futur, aquesta interacció entre robòtica i l'ètica de com vull ser cuidat o si vull que em cuidi un robot?
Justament fa uns mesos, abans de l'estiu, a Girona, hi va el Congrés de la Societat Espanyola d'Infermeria Geriàtrica, en què vaig assistir-hi, i van fer una exposició un grup de treball de l'Hospital Sant Joan de Déu, de Reus, i en què van fer una anàlisi i van començar a preguntar a la gent gran que, veient aquesta problemàtica de cada cop hi hagi més gran i cada cop hi haurà menys persones per treballar, què els semblaria que els cuidessin robots? Llavors, les conclusions d'aquest estudi el que va arribar a dir és que potser sí que acceptarien que per petites ajudes hi participessin robots. Estem parlant de petites ajudes que ens ajudin al tema medicació, que ens portin el menjar, podríem parlar, però que el que serien la cura de coses més íntimes els hi costaria moltíssim. Estem parlant del tema de la higiene, un canvi de bolquer, coses més properes. Clar, jo el dubte que tinc és, molt bé, estem parlant d'una sèrie de persones grans que tenen el contacte amb el tema de robots o temes de tecnologies des de fa pocs anys. Clar, ara estem veient persones que han nascut en l'era digital. Des que neixen van amb una tablet, ja estem. Llavors, aquestes persones, a la llarga, els afectarà el tema de tenir el pudor amb un robot que pugui tocar? O potser és el contrari. Potser estem plantejant és, no, és que prefereixo que em tracti un robot per tema de pudor personal, i no pas una persona que m'estigui mirant i que pugui sentir-me malament. Vull un robot i que no em miri ningú.
Que passa,
és que pot canviar el xip.
Si és per cosa econòmica, aquests robots seran caríssims. Vull dir, si és per estalviar diners la residència i eliminar personal, aquests robots seran molt cars per amortitzar-los.
No, jo crec que el tema dels robots no serà per eliminar personal. Serà per una necessitat de no tenir personal. Estem veient cada setmana...
I per què no volem tenir personal a la residència?
No, la pregunta és per què hi ha gent que està buscant feina però no vol anar a treballar a residències. Hem de canviar el xip. Per què setmanalment s'estan publicant ofertes de feina que està costant cobrir?
Home,
hem de parlar de moltes coses...
Aquí s'ha dit molt, també s'ha dit, que les residències es paga poc.
Sí, sí, estem
d'acord. Un auxiliar, si pot anar a Bellvitge, a la Vall d'Hebron, anirà a la Vall d'Hebron i a Bellvitge, perquè a una residència, pel conveni, no és que paguin poc les residències, però pel conveni, doncs cobren poc.
És que el problema que hi ha és quan costa una residència. La major part del cost d'una residència és en personal. Si partim d'aquesta base és que volem residències molt econòmiques, si volem residències econòmiques tant per l'usuari com per l'administració, diguem-ho així, hem de tenir que el personal cobri port. Quan més incrementem el cost del peu de plaça, passa més podrà cobrar la gent.
3.000 euros no, tampoc és massa econòmic.
3.000 euros, sí.
2.500, 3.000 no és massa econòmic.
Però si no recordo malament, allà estaven pagant, l'administració pagava uns 160 euros diaris. Ja se m'escapa mentalment.
Tornant però un segon al tema dels robots i robots cuidadors en un futur, anem a intentar descobrir les primeres impressions sobre el tema fent aquesta pregunta per un costat al senyor Álvaro Jiménez. Álvaro, volviendo con usted, ¿usted, por ejemplo, ahora mismo le gustaría que le cuidara un robot?
No.
No. ¿Por qué?
Sencillamente porque el robot no tiene sentimientos, no tiene eso, actúa con una preestablecida circunstancia, lógicamente es un instrumento o es una máquina, no es una persona, y realmente no me atrae en absoluto.
¿Y a tú, Manel? tu t'hi veus, i aquests tan jove, com dèiem abans.
Sí. No, jo estic totalment d'acord amb el company que és cert que a dia d'avui el perfil de resident que tenim als centres residencials per l'edat que tenen, quan va néixer, com a l'Àlvaro, és inviable, aquesta opció. Jo, en el meu cas, estic totalment d'acord que no ho descartaria, o sigui, al final estem més acostumats a aquesta era digital i fins i tot això, com deia el Josep, que fins i tot, oi, millor que em vegi un robot que em fa pudor que potser que em vegi una altra persona, no? Però sí que és cert, a nivell, el xip ha de canviar, i canviarà.
Ara estem parlant de que actualment hi ha hotels a Japó ja que estan, els recepcionistes són robots. Hi ha cambrers a restaurants que et serveixen, fas la comanda amb una tablet i et serveix com un robot, una cinta transportadora.
A Dubai hi ha policia, em sembla, em vas comentar un dia.
A Dubai hi ha policia. A Dubai el que vam veure és que la majoria de la gent vol la policia perquè els doni indicacions. Doncs això que els doni un robot, no fa falta que... dirigeixi el trànsit. És com un semàfor. Llavors, a Dubai crec que hi ha un projecte de que el 60% de la plantilla siguin robots. Com a concepte. Evidentment, hi haurà un percentatge important que ha de ser persones.
Exacte.
Però hi ha funcions repetitives o funcions diguem, fàcils d'organitzar que s'han de plantejar el tema de robots per la falta de personal, principalment.
A mi, si d'acabaré amb serveix un robot, em farà il·lusió perquè no li deixaré propina. Com que no em dirà res, no em mirarà malament, suposo.
El vindrà darrere el jefe del robot a dir-te, escolta, que la propina és per mi.
El robot para, no?
Doncs bé, avui volíem fer una menció final a un text. Parlem sempre de teràpies amb animals moltes vegades, altres tipus també de teràpia com musicoteràpia, altres tipus de teràpies que es fan en residències. Avui tractarem un moment el tema de la teràpia amb animals, que per cert ens acompanyen aquí, com dèiem, a José Luis Montserrat i el Manel Bates, que a les seves respectives residències fan teràpia amb animals. En deies, Manel?
Sí, en el nostre cas, al grup Amavir, en els nostres centres pues, venen una teràpia assistida amb gossos, que, com us comentava fora d'antena, pues, la veritat és que venen per diferents perfils, també, perquè en funció del perfil tenen un tipus de teràpies adequada al perfil, i realment es treuen conclusions molt interessants sobre la repercussió d'aquest tipus de teràpies en perfils, en persones amb demència, i la seva resposta a les mateixes. No?
I tu, José Luis?
Sí, nosaltres també tenim que setmanalment venen una empresa que es dedica justament també amb gossos, i ho tenim enfocat principalment per a les persones amb demència. Les persones amb demència no poden participar en moltes de les activitats, s'han de fer de forma més individual, i és una forma de que puguem fer petits grups, poder fer una activitat, que d'una altra forma seria molt més complicat.
Doncs sobre aquest tema de teràpia amb animals us porto avui un text, una petita història, que ja vam publicar fa unes setmanes al blog d'InfoResidències, i és un text que llegiré en castellà perquè està basat en una història que van escriure en castellà, per tant he volgut ser fidedigna i no traduir-la. I començo, doncs. Félix había ejercido como veterinario durante 40 años en un pequeño pueblo de la sierra. Además de velar por la salud de todos los animales domésticos del contorno, sobre todo vacas, ovejas y caballos, a falta de otra familia, siempre había estado acompañado por una pequeña corte de gatos, perros y hasta en una ocasión de un burro. Cuando los años se le hicieron pesados y se dio cuenta de que apañárselas solo era una tarea trabajosa y una preocupación para sus sobrinos, decidió vender su casa, colocar con unos vecinos los dos perros que en ese momento vivían con él y marcharse a la residencia en una ciudad que le habían buscado los hijos de su hermana. Era un lugar tranquilo, acogedor, cerca de los chicos, con los que tenía una relación estupenda y con quienes iba a comer al menos 3 días a la semana. Los meses pasaron, y aunque estaba bien, le faltaba algo. La nostalgia le invadía por momentos. No era feliz del todo. Las comodidades, atenciones y actividades con sus compañeros de la residencia no llenaban el enorme hueco de una vida dedicada al bienestar de los animales y a darles su afecto. Un día, mientras leía en uno de los salones, un ladrido le sobresaltó. Levantó la vista y se encontró con la mirada de María, esa auxiliar tan simpática, que se estaba acercando a él con una gran sonrisa. «Don Félix, tengo una sorpresa para usted. Ha venido alguien que seguro que le va a encantar». Félix y María se acercaron a la entrada. Se oía un alboroto de pisadas, voces, ladridos y, sobre todo, exclamaciones y risas. «Juan, dijo María dirigiéndose a uno de los dos chicos que acompañaban a una preciosa pastor belga de color negro. Este es Félix, el veterinario del que te hablé. Félix se dirigió a él. Juan y María pertenecen a la asociación Perros en la Residencia. Como ves, van con perros muy especiales a pasar buenos ratos con personas mayores. Funciona como una terapia. Pensé que tardaría a conocer a estos chicos y, por supuesto, a Jackie. El instinto de la perra hizo que se acercara a Félix con una mano experta y cariñosa la acarició. Antiguas y placenteras sensaciones subieron desde su mano y reconfortaron. Sintió un bienestar que hacía mucho tiempo que estaba olvidado. Aquesta història ens porta a pensar, com dèiem sempre, vale, que és una història molt concreta d'un veterinari que ha treballat molt amb animals, en una zona rural, i que quan porta molt temps en la residència, com dèiem, es troba que li falta alguna cosa. Però aquesta història acaba, que per temps no ho he llegit, en el que ell participa d'aquesta associació, ell acaba sent voluntari, acaba tornant a ser un veterinari jubilat dintre de l'associació. És un moment molt bonic en el qual es torna a retrobar amb el que li agradava.
Està molt bé.
Doncs bé, avui volem dir adéu a, com ens han acompanyat, a Manel Batest, com dèiem, director de Mavir.
Gràcies, encantat.
A Mavir Horta, al senyor Álvaro Jiménez. Moltes gràcies, Álvaro. I, com sempre, un col·laborador ja habitual, a José Luis Montserrat. Moltes gràcies.
Ara feia dies que no venia, per això, eh?
Sí, estava una mica desconnectat, però ocupat, no?
Massa feina, però bueno, intentaré venir més sovint, si puc.
Estupendo.
Molt bé, doncs, no podem anar a l'església, eh?
No? No ha trucat ningú?
Sí, ha trucat un oient, però no, que no li feia cosa passar.
No volia sortir amb antena.
Però ha trucat una tal Montserrat, no? Dius? Montserrat. Molt bé, doncs, fins aquí és Gran Segrant. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem el proper dimarts, com sempre, a les 5 de la tarda. Ara us deixem amb el programa El Mirador de l'Actualitat, conduït per Ignasi Miranda. Adéu-siau.
És Gran Ser Gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.